Molt bona tarda, són les dues. Pas endavant per fer realitat la unitat docent d'infermeria a l'antiga fàbrica tèxtil.
Notícies migdia. Núria García.
El ple municipal ha donat llum verda a una aportació municipal de 4 milions d'euros perquè la Universitat Autònoma de Barcelona tiri endavant part de la reforma que necessita l'art tèxtil per acollir l'escola d'infermeria. Tot i això, formacions com Esquerra i la Crida han qüestionat que l'antiga fàbrica fos el millor emplaçament per a la futura unitat docent, un espai que també acollirà un viver d'empreses vinculat a la innovació sanitària. Així ho va anunciar durant el ple el portaveu del govern i del PSC, Pol Gibert.
I una part també hi serà d'això, no? D'empreses que, a més, el taulí ens demana constantment que hi ha una demanda on ubicar spin-off, que en diuen ells, derivades empresarials dels seus projectes d'investigació, amb el qual també volem ubicar això. I com els deia, no és només apostar per un grau d'infermeria, fer una simple facultat. Volem anar més enllà d'això.
Altres temes del dia, el programa Som Capaços 2022, els perills de la cigarreta electrònica i el desallotjament d'una família al carrer Ostrell que ha acabat amb un detingut. Us els expliquem amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem amb el repàs de la situació a les carreteres catalanes. A aquesta hora, a l'autovia A2, hi ha 1,5 km de retencions entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat en direcció Lleida per enllaçar amb la B23 per un camió avariat. També a la C16 hi ha un carril tallat a Terrassa en direcció Manresa, en aquest cas per un accident i amb 0,5 km de cues. Ja s'ha normalitzat, en canvi, la situació a l'AP7, a la Jonquera, en direcció sud, que estava tallada en un carril i això provocava 2 km de cues a conseqüència d'unes obres. També està tallada en aquests moments la C14 Artesa de Segre en els dos sentits de la marxa per un accident i s'estan fent desviaments que s'estan senyalitzant. I també hi ha 2 km de retencions a la P7 a Vilaseca en direcció a Amposta per unes obres que tallen un carril. Per tant, déu-n'hi-do la situació complicada a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Com funciona el transport públic? Ens ho explica des del Transmet l'Albert Garran. Molt bona tarda.
Doncs tot i que aquest matí s'han produït algunes afectacions a Rodalies, en aquests moments aquestes ja s'han normalitzat. Així que per ara no destaquem alteracions a la xarxa de transport públic, on tant els trens, el metro i el bus funcionen sense cap incidència. De moment això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
PSC, Ciutadans i Junts s'uneixen per defensar l'art tèxtil com el millor espai per acollir la unitat docent d'infermeria del Taulí i la necessitat de la Ronda Nord per pacificar la ciutat. Ho han expressat avui al debat de política municipal de Ràdio Sabadell. Helena Molist, molt bona tarda.
Bona tarda. I el ple municipal va aprovar invertir 4 milions d'euros en la rehabilitació de la fàbrica de la Gran Via per ubicar-hi la unitat docent d'infermeria. I van votar a favor tots els grups menys la Crida, que aposta per la nau Bosser com a millor emplaçament. Eloi Cortés, portaveu adjunt del PSC, i els portaveus Adrián Hernández i Lluís Matas de Ciutadans i Junts discrepen.
Jo crec que també és positiu que puguem mobilitzar aquest patrimoni que tenim a nivell municipal i donar-li un ús.
O pisos, o cap privat vindrà a fer-te res. Per tant, o surt l'escola d'infermeria o allò quedaria de ser.
Ens trobem amb un clúster de la innovació, amb un clúster econòmic potentíssim. Fer-hi aquí, doncs, com volien uns en el seu programa electoral, concretament Esquerra Republicana, que deia que volia portar les oficines municipals en un entorn, doncs, que és bàsicament econòmic, formació d'innovació, doncs ho trobàvem una bestiesa.
Tampoc veu amb bons ulls aquest espai Esquerra, que creu que és una nau massa gran, tot i que no concreta on posaria el centre docent.
D'altra banda, el plenari també va donar llum verda al nou pla de mobilitat urbana sostenible fins al 2028.
I arran d'això es va tornar a encendre el debat sobre si cal o no la Ronda Nord fins a Terrassa. PSC, Ciutadans i Junts diuen que sí, mentre que Esquerra aposta per una ronda que enllaci Castellà i la C58 i la Crida demana potenciar el transport públic. Gabriel Fernández i Nani Valero.
Que en aquest plan de mobilitat urbana sostenible no surt, o almenys no l'hem trobat, cap menció a la B40. Como tampoc parla de la prioritat de connectar Sabadell-Terrassa amb una nova via, sinó que, com diem nosaltres, prioritzar l'adequació de la C-150 és el camí per millorar.
Que les comunicacions ferroviàries han de ser l'inevitable i l'única manera de posar-hi solució.
Sobre aquest perllongament dels ferrocarrils, ahir es va aprovar una moció per instar la Generalitat a fer-lo i una altra de Ciutadans per valorar excepcions a la zona de baixes emissions que entrarà en vigor el 2024.
I Lluís Pere Arnau ha deixat la política institucional després de dues etapes com a càrrec electe, primer com a responsable de serveis municipals entre 2017 i 2019 i després, el 2020, com a regidor.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha reconegut que posar les municipalitzacions al debat polític ha estat la seva principal aportació.
Potser el tema de les municipalitzacions, encara que no haguéssim avançat molt en el tema que de les municipalitzacions, que només vam poder municipalitzar la grua i la zona blava, sí que està, és un tema que està a l'agenda i els mateixos col·lectius que hi treballen doncs segueixen plantejant la qüestió i nosaltres seguirem donant suport i fent que aquesta qüestió s'obri, se segueixi obrint camí.
Pere Arnau diu que no deixarà de fer política amb la Crida i que treballarà per millorar els resultats de les anteriors eleccions municipals. Aurora Murillo, número 5, a les llistes de 2019, li prendrà el relleu a partir d'ara amb les mateixes atribucions.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Canviem de tema, el teletreball està més regulat que fa un any, però encara hi ha molts buits legals sobre molts aspectes d'aquesta pràctica derivada de la pandèmia. Així ho considera l'advocada laboralista Lourdes Ortuño, malgrat la legislació vigent des de fa un any. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. Al marge de la normativa, les empreses han arribat a acords col·lectius en aquells aspectes que en queden al marge. Ortuño ha apuntat al Cafè de la Ràdio els dubtes més freqüents per part dels treballadors.
Sobretot pel tema de la flexibilitat horària, les despeses, les compensacions, perquè, clar, la llei ho va deixar obert, lo de les compensacions, i s'havia d'arribar a acord entre empresa i treballador i ho deixaven pels convenis col·lectius. Clar, els convenis col·lectius s'han començat a fer ara i al principi no se sabia quan s'havia de pagar la despesa i era difícil càlcul perquè no hi havia una manera de calcular-ho. Potser és la cosa que, fins que no han començat a haver-hi convenis que han fixat un import per la compensació del teletreball, per la despesa que representa pel treballador d'internet, etcètera, etcètera.
El responsable de negociació col·lectiva de Comissions Obreres, Jorge Moraleda, assegura que els treballadors de les empreses més petites són els que tenen més problemes a l'hora de reivindicar els seus drets.
Un grupo de empresas o un conjunto de trabajadores que no han tenido la posibilidad de hacerlo mediante acuerdos colectivos en el ámbito de las empresas porque no tienen representantes o simplemente porque la empresa no ha querido hacerlo, que puede ser que sí que se estén vulnerando algunos de los derechos. Esto está claro.
Moraleda assegura que Comissions Obreres ofereix assessorament en aquesta matèria a tots els treballadors que ho desitgin.
El Consell Comarcal ha engegat un programa per apropar la fabricació additiva a les petites i mitjanes empreses del Vallès Occidental. La fabricació additiva és la creació d'objectes en tres dimensions que consisteix a disposar successivament capes de material les unes sobre les altres segons un model digital Helena dissenyat per ordinador.
Aquesta fabricació és considerada com una revolució i també com un element essencial dins del que s'anomena la tecnologia 4.0. Ara, doncs, el Consell ha fet un programa per ajudar les pimes a començar a introduir-se en aquesta tecnologia. Oriol, mestre tècnic del Consell, ha explicat quin és el primer pas d'aquest programa.
Aquelles empreses que coneguin la tecnologia perquè n'han sentit a parlar però vulguin aprendre més, sí. Nosaltres els oferim diferents activitats. Per exemple, a través de la Fundació CIM de la UPC, anem a les empreses perquè ens expliquin el seu procés productiu i a través de l'expertesa d'aquesta fundació tecnològica els hi fem un assessorament explicant les tecnologies que té la fabricació additiva i com ho podrien aplicar a la seva empresa.
Oriol Mestre ha explicat en una entrevista al Matí que també tenen un programa específic per a les indústries del sector del metall.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
Les dues i nou minuts, una adaptació musical dels Tres Porquets interpretada per persones amb discapacitat donarà el tret de sortida al programa d'actes del Som Capaços.
La commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat es consolida amb un ampli programa d'actes des del 18 de novembre al 3 de desembre. Així ho ha destacat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
Aquest any crec que és una mostra de com es consolida el programa Som Capaços. Arribem a la trentena d'activitats en tres setmanes i a més aquest any doncs, també tenim una sorpresa, no?, que és la presentació de la marca del Som Capaços i per tant és aquesta mostra que després de tots aquests anys el Som Capaços es consolida com a programa del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat a la ciutat, li donem entitat pròpia i, per tant, a partir d'aquí doncs, el projectem cap al futur perquè continuï creixent.
Entre els actes més destacats del programa hi ha la Festa de les Capacitats, que li va donar origen. Serà el 27 de novembre al Passeig Manresa. El dia 1 de desembre al Teatre Principal hi haurà l'acte institucional de la commemoració.
Les autoritats sanitàries avisen dels riscos de les cigarretes electròniques. La doctora Francesca Salidó del Cap Can Rull ha afirmat que els efectes a curt termini de fer-la servir poden ser igual de nocius que els provocats pel tabac convencional.
En una entrevista al Cafè, la doctora Salidó ha explicat que algunes de les substàncies de les cigarretes electròniques són cancerígenes.
I també hem de tenir en compte que les substàncies que porten aquests líquids, no? Aquests líquids que s'escalfen i fan aquest vapor, són substàncies que són segures per ser ingerides, però que quan s'escalfen doncs, poden formar i formen, i està absolutament demostrat, subproductes que poden ser cancerígens i també metalls pesants, crom, coure, zinc, estany. Inclús s'ha demostrat que algunes preparacions tenien més níquel, que és un metall, que el propi tabac.
Es calcula que la meitat dels joves de l'estat espanyol entre 14 i 18 anys han fumat amb cigarreta electrònica.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell al Ballet de Kiev amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre al Llac dels Cignes al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
Ràdio Sabadell. Notícies.
És un dels temes que us hem apuntat en començar, un detingut en el desallotjament d'una família d'un pis del carrer Ostrell, a Hostafrancs. Es tracta d'un activista de la plataforma d'afectats per la hipoteca que intentava evitar que la comitiva judicial fes fora la parella i la seva filla. Segons han apuntat des de la PA, estaria acusat de resistència i atemptat contra els agents de l'autoritat. Els Mossos han traslladat el detingut a les dependències policials de la carretera de Prats, on també s'hi ha desplaçat altres membres de la plataforma per donar-li suport.
La portaveu de la PA, Aida Guidus, ha acusat els Mossos d'actuar de manera desproporcionada contra els activistes, però sobretot ha lamentat que s'hagi fet fora una família que no té cap lloc on anar a viure.
Al final han fet fora la família, que estan buscant on dormir aquesta nit ara mateix, i a més doncs, tenim diverses persones que tenen lesions del comportament dels Mossos. L'acció ha sigut totalment desproporcionada, el trobem, i tenim un company que està detingut.
Aquest és el tercer desallotjament al qual s'enfrontava la família, que vivia en un pis ocupat del carrer Ostrell, propietat d'un fons voltor. Ara els serveis socials de l'Ajuntament busquen una alternativa per a la família. De fet, la regidoria d'Acció Social estava al cas de la situació de la família i n'havia acreditat, amb els informes pertinents, la seva vulnerabilitat. Això, però, no ha permès aturar el desnonament previst per avui.
Informació més enllà de Sabadell, els Estats Units han celebrat les eleccions del midterm, és a dir, de mig mandat, tot i que el recompte de vots encara no ha finalitzat. Tot apunta que els demòcrates veuran com les seves pors es converteixen en realitat, i és que tot apunta que la Cambra de Representants, Helena, es tornarà a tenyir de vermell republicà.
Doncs sí, fins ara eren els demòcrates, partit de Joe Biden, qui controlava tant la Cambra de Representants com el Senat, però segons apunten els primers resultats, els republicans passarien a controlar la primera cambra, tot i que ho farien amb menys avantatge del del que es preveia. Els primers resultats apunten a hores d'ara a un empat. El Senat a l'espera de veure com evolucionen alguns dels estats claus en les pròximes hores.
I es redueix la velocitat en diversos trams de l'AP7 per reduir-ne la sinistralitat.
Trànsit i el Ministeri de Transports han acordat la mesura de manera que la velocitat màxima permesa passarà de 120 a 100 km per hora en 4 localitzacions de l'autopista. S'aplicarà en els 20 km entre Montornès del Vallès i el Papiol d'Altafulla Constantí, de Calafat a l'Ampolla i de Fornells de la Selva i Viladamuls. A més, en aquest punt últim, el carril de la dreta tindrà una limitació de 80 km per hora i es reservarà per facilitar les entrades i sortides a l'autopista.
El temps. La previsió meteorològica, Carme Farnell, bona tarda.
Bon dia. Durant les properes hores els núvols aniran augmentant a bona part del país. Tindrem aquesta massa de núvols d'alts i mitjans i també alguns de baixos que han d'anar escombrant Catalunya de oest cap a est i, a més, també deixaran precipitació. La més destacada caurà a punts del Pirineu, Prepirineu, també sobretot cap al sector occidental i d'altra cap al punt dels massissos del Port, però a més, de cara al final del dia s'escaparan alguns ruixats cap al sector central del litoral i ja entra de la matinada també cap al Camp de Tarragona. Pel que fa a la temperatura, el fet de que hagin hagut força núvols ja durant el matí i també de cara a aquestes hores centrals del dia farà que la temperatura màxima quedi una miqueta més baixa que la d'ahir, però continuarem parlant d'un ambient molt suau. De cara a demà ens despertarem amb alguns bancs de boira que s'han d'anar trencant ràpidament, amb alguns núvols baixos a punts de litoral que també han d'anar a menys i al llarg del dia s'espera que domini més el sol. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia. Això sí, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials i a partir de les 7 al Notícies Vespre. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm